Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta tarda i durant tot el cap de setmana tindrà lloc l'onzena edició de l'Enramada, un esdeveniment gastronòmic que s'ha convertit en tot un referent a la comarca del Baix Penedès. Per saber què ens han preparat en aquesta onzena edició a l'Arbós, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, per explicar-nos tot plegat com anirà, tenim a un conegut d'aquest programa, l'Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de l'Arbós. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé, molt animats.
Ja ho teniu a tocar. Serà aquesta tarda quan comenci aquesta onzena edició de l'Enramada. M'imagino que amb ganes, oi?
Sí, amb ganes, perquè portem bastantes setmanes treballant ja. Bueno, abans de l'estiu ja vam començar. I la veritat és que, bueno, tot a punt i ja et dic el que et deia, doncs, il·lusionats, amb moltes ganes de que aquest cap de setmana omplim l'Arbós de gom a gom.
11 anys que es va fer l'inici d'aquesta enramada. Sempre pregunto el mateix, però crec que consolidadíssima, no?, en aquest cas.
Sí, bueno, l'enramada ja podíem dir que forma part de lo que és l'Arbós. Ja forma part, podíem dir, de la idiosincràsia de l'Arbós, no? Vull dir, ara mateix l'Arbós també és conegut, a part de totes les coses ja que ja coneixem de l'Arbós, com per exemple la Festa Major, la Fira de Santa Llúcia, la Fira Modernista, la Fira de la Cervesa, la cultura, les puntes del coixí. Vull dir, l'Arbós és conegut, la Giralda, l'Arbós és conegut per moltíssimes coses i també és coneguda per l'enramada, no? Uh-huh. L'enramada al final és una mostra gastronòmica que el que vol és, bueno, posar en valor, pues, el tema gastronòmic de l'Arbós. En aquest cas parlem de la coca enramada, que és, bueno, ja ho sabeu, que era un producte típic popular, de les classes populars, que això, pues, fa centenars d'anys, pues, els dies de festa, cap de setmana, etc. La gent portava el menjar que els hi sobrava, pues, al forner, i amb una massa de pa, pues, feien aquesta coca enramada típica, que en altres parts de Catalunya es diu coca de recapte, de la varietat penedesa en què es diu coca enramada, i bé, doncs a partir de la coca enramada i els vins i caves del Penedès, doncs muntem aquesta mostra una gastronòmica de l'enramada, que aquest any serà la 11a edició, i molt contents.
I la coca enramada exactament, totes porten el mateix, o com ha anat evolucionant amb el temps?
Bueno, les coques enramades sí que fa, bueno, quan es feien fa desenes, centenars d'anys, sí que tenien, doncs, bueno, una forma com més lineal. Sí que a l'Arbós, per exemple, hi ha la varietat amb patata i ceba, el Vendrell i Valvell tenien, que també, doncs, hi posaven espinacs, no?, sempre més o menys amb la mateixa base de pa, i ara, doncs, bueno, els últims anys, i sobretot veient una mica l'enramada, l'evolució és d'anar posant nous ingredients, no?, per exemple, incorporant bolets, panses, pinyons, fins i tot he vist algun amb formatge de cabra, sí. Podríem dir una espècie com d'híbrid, no?, amb fins i tot amb pizza, no?
Déu-n'hi-do.
Que també, quan tu llegeixes una mica la història de la coca enramada, diu que també té a veure pues, amb l'època romana, que ja a l'època romana ja comencessin a fer coques enramades. I clar, ja sabem que a Itàlia, pues, el tema de la pizza és un tema que, bueno, un tema important, no?, gastronòmic, i al final jo el que penso és que tot està com una mica relacionat.
Clar. Clar, la pregunta és si algú no coneix encara l'enramada després de tants anys, què és el que podrà veure des d'avui, que aquesta tarda donareu el tret de sortida, fins diumenge, a les 4 de la tarda aproximadament, no?
Sí, sí, fins diumenge, més o menys després de dinar. Bueno, t'ho explicaria, estaríem molta estona explicant, però bueno, resumint una miqueta és, tu arribes allí, això estem al costat del poliesportiu de l'Arbós, que això està davant del CAP de l'Arbós, allà a la plaça Catalunya, això exactament és de la Via Augusta, uh-huh. És un lloc cèntric, vull dir, no té pèrdua, hi ha bastant de pàrquing per allà voltant, i a veure, quan entres, doncs, trobes allà tot el recinte, podríem dir, firal, amb els stands, les parades, i també, doncs, el tema de, bueno, de les parades temàtiques de coca enramada, de menjar, restaurants, forns, vull dir, i després també tenim el tema de vins i caves, i cada parada, doncs, ens mostra, doncs, què és el que ofereix, no? Doncs, bueno, les parades de vins i caves, està clar, vins i caves del Penedès, dels forns, coques enramades, també alguns productes de pastisseria particulars, i després als restaurants també creacions dels restaurants, tapes, etc. I després, bueno, també tens la carpa del que és l'Ajuntament, que pots comprar, doncs, algun tiquet també pel tema de sortejos, que després als vespres fem sortejos de lots de productes de que, bueno, que molt amablement els expositors ens accedeixen, també podeu comprar les copes. Vull dir que, bueno, el tema de menjar i beure, tot cobert, tot boníssim, tot de proximitat, de territori, i després també, doncs, el que fem és actes paral·lels, bueno, a partir d'estar, doncs, al recinte firal, doncs, també tenim música, cultura popular, tastos, que també ens podem apuntar, fins i tot fem una caminada. Aquest any, bueno, com ja saps, que suposo que m'ho preguntaràs, sí, ho fem conjuntament amb un acte que es diu Retro l'Arbós, que ja ho vam fer l'any passat, aquest any és la segona vegada que ho fem, perquè anem al poliesportiu. Aleshores estan els dos actes un al costat de l'altre, no? Que, doncs, així també ens retroalimentem. Fins i tot també tindrem un pianista que és un dels músics que té el grup Doctor Prats, que es diu Víctor, que ens farà melodies d'anime, de Bola de Drac, que també estarà per allà a l'enramada, que això ho farà el dissabte al migdia. Vull dir que tindrem una mica de tot, no? Que també hi ha actes relacionats, no? amb l'enramada, i que, bueno, i que dinamitzen també, doncs, l'estona que estem tots allí. Vull dir que podeu passar una estona o l'estona que vingueu fantàstica, també tindrem inflables, temes per nens. Vull dir, ja et dic que podíem estar fins demà parlant, però, bueno, he fet un resum així el més ràpid possible.
Massa ràpid pel meu gust, eh? Però està clar que seguiu l'estela d'anys anteriors. Enguany, la xerrada inaugural a càrrec de propietaris d'un forn de pa històric del Vendrell, no?
Sí, sí. Bueno, és Calvadejo, que és un, bueno, és un forn històric, mític, no?, del Vendrell i de la comarca, no? I, bueno, i nosaltres, pues, sempre ens agrada que la xerrada inaugural, que es fa divendres a la tarda, bueno, pues, vinguin persones relacionades amb el món enogastronòmic, podríem dir del Penedès en general. Altres anys, doncs, hem aconseguit que vinguin personalitats, i aquest any també, doncs, bueno, són dues personalitats, tant el Vendrell i la comarca, que són persones, doncs, bueno, que també al seu forn fan coques enramades, com són el Jaume Ribas i la Montse Vidal, del forn de Calvarejo, que són els propietaris. I bé, doncs, ens faran aquesta xerrada inaugural, nosaltres molt contents de que vinguin, i després també ens faran una elaboració d'una coca enramada típica del Vendrell. També ens faran una mica de show cooking, que també, doncs, bueno, ens amenitzarà, doncs, la inauguració de l'enramada el divendres a la tarda, no? Vull dir que, ja et dic, segur que serà superinteressant.
Després veiem el programa Show Cookings de l'Hector Holgado, taller de vins d'Oidà, també d'uns d'aquí del costat del Penedès, en aquest cas, de la fita Vins Personals. I la caminada que deies abans, que cada any sortiu, i aquest any sortiu al meu poble.
Sí, el teu poble, que és Banyeres. Bueno, ja fa uns anys que vam descobrir un jaciment íber molt important, podríem dir dels més importants que hi ha a Catalunya, ja per dir-ho d'alguna manera, que està aquí a al nucli de les Masies de Sant Miquel, que forma part de Banyeres. I bé, com és un lloc tan interessant de visitar, i, bueno, podríem dir que està a una distància prudencial de l'Arbós. Nosaltres cada any per l'enramada, el dissabte al matí, fem una caminada. Doncs, bueno, aquest any, conjuntament amb el Club Esportiu de l'Arbós, doncs, organitzem una caminada fins a aquest jaciment íber. Bueno, també per arribar fins allí, doncs, també has de passar per tot el paisatge de vinya penedesenca, etc. És un anar i tornar, no?, de l'enramada cap al jaciment i després tornar a l'enramada. I, bueno, allà al jaciment, doncs, ens explicaran una miqueta, bueno, doncs, la història i què és el que hi ha allí, no? Per tant, és un tema interessant de veritat. I, bueno, us podeu apuntar. Té un aforament màxim de 25 persones. Encara hi ha alguna plaça. I després, quan es torni l'enramada, doncs, hi haurà un petit refrigeri per bueno, la gent que hagi participat, no? Per tant, doncs, bueno, és una activitat típica de l'enramada, però aquest any, bueno, inaugurem, com si diguéssim, nova ubicació de caminada. I bé, doncs, agrair també, doncs, a l'Ajuntament de Banyeres que ens facilita el poder anar a visitar aquest jaciment.
Fa uns anys, en comptes de fer l'Arbós Retro, fèieu Playmobil Lego. Vau canviar l'any passat, si no recordo malament.
Sí.
I aquest any també dedicada genèricament algú que va morir aquest any i que... Explica'ns-ho tu.
Bueno, a veure, clar, quan parles de retro i aquesta temàtica enfocada pues, a el que són els jocs electrònics, per exemple, els videojocs de fa ja uns anyets, no? De quan jo era més petit, per exemple, no? Que jo me'n recordo que la meva primera consola va ser la Master System 2 de Sega. Després vaig tenir la Super Nintendo, no? Bueno, i Game Boy, Game Gear, bueno, pues una mica records, una mica de la infància, pues bueno, hi ha una associació a Barcelona que es diu Retro Barcelona, que cada any munten pues un, bueno, a la Farga de l'Hospitalet, que ells van a lo gran, no? Perquè clar, això de la Farga de l'Hospitalet són paraules majors, amb molts milers de metres quadrats, pues munten una, podríem dir, una fira de recreació d'aquests temps de videoconsoles, pues podríem dir antigues, no? I a part d'això pues també pues fan activitats paral·leles, com fan campionats, tenen botigues, vull dir, tema de col·leccionisme. Aleshores, pues, l'any passat ens va ocórrer posar-nos en contacte amb ells i intentar muntar algú que poguessin fer l'arbós, no?, dins de les nostres possibilitats al poliesportiu, referent a aquest tema, no? Aleshores, pues, bueno, una mica va sorgir per aquí. Aleshores, l'any passat pues, vam fer el primer any, va anar força bé al nostre entendre. Sempre el primer any quan introdueixes una cosa és una mica com, bueno, que la gent ho conegui, i esperem que a partir d'aquest segon any pues, bueno, encara vingui més gent. També és veritat que les activitats que hi hauran al poliesportiu i tota la zona d'exposició seran que hi hauran encara més coses que l'any passat. I bé, pues, aquest any bueno, va passar pues, lo de l'Akira Toriyama, que ens va deixar, que és el creador de Bola de Drac, i aquest any doncs, bueno, li hem volgut retre un homenatge amb aquesta Retro Largos, amb aquesta segona edició. I bé, doncs, durant tot el cap de setmana, doncs, per exemple, tindrem activitats relacionades amb Bola de Drac, tindrem algun campionat de Bola de Drac, tindrem alguns de cromos de col·leccionismes que es donaran, de col·leccionistes de Bola de Drac, que es donaran doncs, com a premis d'aquests campionats, tindrem un parell de xerrades de Bola de Drac, també tindrem aquest pianista que també farà doncs, melodies del que és la sèrie Bola de Drac, bueno, doncs una mica a l'entorn, no, d'aquesta creació de l'Akira Toriyama, que sobre el Bola de Drac sí que podíem dir que, jo no sé, jo amb tota la gent que he pogut parlar amb Bola de Drac del meu entorn, jo em sembla que tothom, per no dir el 99% de les persones, no, hem vist Bola de Drac en algun moment, no?
Sí.
Jo sí que em vaig veure totes les temporades, però bueno, hi ha gent que sí que n'ha sentit a parlar, que ho ha vist, però la veritat és que és una cosa que tenim a l'interior de tots, no? que ho hem vist durant tants anys, i per nosaltres pues, va significar alguna cosa, no? Uh-huh. Aquesta sèrie, pues, per tant, bueno, ens va deixar d'aquí de Toriyama aquest any i li hem volgut dedicar pues, la Retro Largos pues, amb ell. No?
Uh-huh. Hi ha una mica de nostàlgia, no? Amb temps passats, no? D'alguna manera.
Sí. Jo, per exemple, l'any passat, quan entrava aquí al poliesportiu, doncs, bueno, la veritat és que veies algunes coses que jo havia jugat de més petit i la veritat és que tens com nostàlgia, no? Vull dir que la retro sí que podien dir que és per públic doncs, més juvenil, de més nens i nenes. Jo vaig veure nens i nenes que van estar tot el cap de setmana allà jugant a les consoles i no els traies d'allí ni...
Però després també...
Sí. I després també vaig veure molts pares i mares que clar, estaven entusiasmats perquè també se'n recordaven de la seva infantesa, no? Uh-huh. Aleshores podien dir que és una, bueno, és una mostra que és per tothom, no? Tant com per dins de la família, doncs des del pare i mare que de petits havien jugat amb tot això, com per nens, perquè, bueno, a part de consoles també hi ha més coses, no? Vull dir, també tenim, es pot jugar a jocs en LAN com en línia, de que poden jugar diversos a la vegada, hi haurà màquines arcade també, que és aquella màquina que li posaves fa molts anys 5 duros, no? Vaja. I podies jugar, jo què sé, per exemple, a Street Fighter, no? Que teníem màquines fins i tot en bars, no?
I
amb sales de videojocs, zona de merchandatge, que aquest any tenim més botigues, col·leccionisme, que també tindrem doncs, alguna botiga de Playmobil Lego, també tindrem.
Guai.
Així que el Playmobil Lego torna també, i els videojocs que hem dit, hi haurà tallers per nens, també doncs, el que hem dit, concursos, tornejos, xerrades, actuacions musicals, vull dir que
bueno,
és una mostra
varios,
molt completa.
He vist diversos trivials, però musicals.
Sí. Bueno, jo vaig estar l'any passat una estona amb algun trivial d'aquest, i per exemple, jo amb un que vaig estar, ells et posaven un trosset curt de melodia, no? D'algun videojoc antic, i tu havies d'endevinar doncs, de quin videojoc es tractava. Bueno, és interessant, eh? Pels que els que havíem jugat com jo a molts jocs i això, doncs, esclar, dius, ostres, aquesta cançó em sona, no? O sigui, aquest joc era, doncs, jo què sé, el que sigui, el Super Mario, no? Sí. Per dir alguna cosa. I aleshores, doncs, bueno, és com un concurs, vull dir, tot està relacionat amb aquest món. Vull dir, és molt divertit, la veritat.
I el cosplay aquest? Que també cosplay, és que hi haurà per aquí?
Sí, el cosplay, bueno, l'any passat ens van acompanyar una associació de, bueno, de persones que bueno, a nivell aquí a Catalunya tenen un grup que es van disfressant de, bueno, de personatges de Star Wars, teníem també un fotocall, i bueno, hi ha gent que això els agrada molt, i bueno, ells entre setmana pues, tenen una vida normal, i al cap de setmana pues, es transformen, no? Perquè es disfressen de... Bueno, hi ha algunes que es disfressen pues, de manga japonès i això, pues, bueno, nosaltres tenim aquesta associació de Star Wars, que es disfressen pues, bueno, per el Darth Vader, els soldats aquells de Star Wars, del Darth Vader de color blanc, els Jedi, vull dir que, bueno, i la gent pues, es fa fotos, estan per allí, donen ambient, bueno, molt divertit, la veritat.
Que guai. Té pinta sí, sí. De ser un cap de setmana molt intens, molt per tothom, per públic familiar, no? Sí. Que puguin gaudir tots al final, no?
Sí, sí, bueno, vas allí i, bueno, i et sents traigut pues, per alguna activitat segur. Per exemple, els jocs de taula, a mi em semblava mentida, no? Però el tema de jocs de taula, vull dir, és una activitat que vam incorporar perquè veiem que era interessant, però clar, no pensàvem que tingués tant èxit. Però escolta, amb els jocs de taula l'any passat van tenir un èxit brutal, vull dir, van haver nens i nenes que van estar tot el cap de setmana allí jugant a jocs de taula, perquè a part també t'ensenyen a jugar
clar.
Alguns jocs que hi ha per aquí. Per exemple, no? Bueno, i moltes més activitats, jo què sé, tu pues, si vas jugar amb un joc quan tenies 10 o 12 anys i el veus allí amb una consola d'aquells temps, doncs, escolta'm, t'asseus allí i fas una partida i te'n recordes, no?
Sí.
Després també et pots entretenir amb les botigues, vull dir, ja et dic que pots passar una estona molt entretinguda.
Clar, 11 anys, dèiem, no?, consolidadíssima, igual que altres esdeveniments que es fan a l'Artbost, però hi ha alguna cosa que t'hagi quedat de dir, ostres, m'agradaria fer en un futur o incorporar en un futur alguna cosa?
O sigui, vols dir que... Clar, jo sóc... bueno, jo sóc el que vaig crear la Fira Modernista i l'Enfamada. Una tercera, clar, a veure, també... Sí, bueno, jo algunes idees tinc, eh? El que passa, clar, també l'Arbós pensa que nosaltres no som...
El Vendrell,
no som Vilanova, Sitges, el Vendrell... clar, nosaltres també dins les nostres possibilitats també pressupostàries, pues, clar, també hem de tenir una mica de dir, a veure, clar, jo tenia una mica el concepte que l'Arbós abans era potser massa Festa Major i Fira de Santa Llúcia, estic parlant de fa 15 o 20 anys enrere, i semblava pues, que, bueno, que el tema de calendari festiu pues, ja es limitava molt a això, no? Aleshores, clar, jo per això des de turisme vam estar intentant pues, bueno, inculcar una mica més de calendari festiu, també és veritat que un company meu en tema esportiu també pues, ha donat molta canya, no?, en tema de curses i altres esdeveniments, i ara podríem dir que hem completat molt el que és el calendari de, bueno, cultural, turístic, esportiu de l'Arbós, amb molts més caps de setmana d'activitat, perquè també el que volem és que la gent de l'Arbós i gent de fora de l'Arbós vinguin a l'Arbós els caps de setmana, i algun tema que ens podia faltar, sí que he tingut algunes idees de... Per exemple, a l'Arbós vam tenir una resistència heroica de, bueno, amb el tema de la revolució... la revolució de la Guerra del Francès. Nosaltres ja vam fer, quan va ser el 210 aniversari de, bueno, de la resistència russenca a la Guerra del Francès, vam fer una recreació històrica molt maca, que van venir colles de tot Catalunya i vam fer fins i tot escenes, no?, de com si diguéssim, de guerra, no?
Sí.
Me'n recordo de la plaça de la Puntaire. I això és un tema que a mi m'hagués agradat explorar una mica més, però clar, entenc també doncs, que, clar, pressupostàriament i, bueno, i tampoc per no col·lapsar, no?
Clar.
I, bueno, és una cosa que potser em calma i més temes, que també, perquè l'Arbós també dona molt, molt de sí, no? I més temes que es podrien fer per donar un altre cap de setmana com els que ja tenim, però bé, vull dir, amb calma i preparant-ho en temps, però, bueno, sí que, bueno, estem oberts a poder fer alguna coseta més, està clar. Per exemple, la retro de l'Arbós, si agafés una mica, amb el temps, agafés una mica més de personalitat i es consolidés encara més, sí que el que es podria fer és separar-ho de l'enramada i posar-ho en un cap de setmana a part i que estigués sol aquest esdeveniment, no? Per exemple, és una cosa que també es podria fer, potencialment parlant.
Déu-n'hi-do. moltes idees. Clar, jo ara m'imagino tu com a regidor de promoció econòmica i turisme, un cop acabi l'enramada et fiques de ple a la modernista, perquè és el mes d'abril.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, sempre com ho fem més o menys està diferenciat amb 6 mesos, nosaltres quan acabem una cosa ja ens posem amb l'altra, tot i que sempre al final estàs treballant amb tot, no? Perquè estic, per exemple, a la Fira Modernista, que estem en contacte doncs, amb tants grups de recreació de l'època. Clar, a mi cada... durant l'any doncs, em van escrivint, estàs en contacte, et pregunten, després també doncs, van sortint possibles actuacions de lo que és el tema de marató de teatre d'època al carrer, vull dir, sempre estàs pendent, no?
Clar.
I sempre podíem dir que estàs treballant de cara a l'edició següent. Però sí, sí, quan acaba l'enramada ens prenem poder una setmana, 10 dies de descans, perquè sí que, bueno, la feina és intensa, no?, sobretot aquell cap de setmana. I després ja ens posem amb la Fira Modernista i intentem que surti el millor possible i sobretot, no?, pues que a l'Arbós tingui molts visitants aquest cap de setmana i posar en valor tot el que tenim a l'Arbós, que això és el que més ens importa al final.
Doncs sí, recordem, doncs, per finalitzar, que a partir d'avui, des de les 6 de la tarda fins les 11 i pico de la nit, dissabte tot el dia, des de les 11 del matí fins 11:45 de la nit i diumenge des de les 11 del matí fins les 2 de la tarda, que s'aprofi tothom a l'Arbós per tal de gaudir d'aquesta 11a edició de l'enramada. I com sempre, Alfons, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt i molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies i a veure si entre tots seguim posant en relleu el Penedès i els nostres municipis.
I tant que sí. Una abraçada.
Gràcies, Lourdes.
Que es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo. Dejo de mirar lo que tienen que del comparar me liberen y así poder decidir cómo sentir que bien se está.
Oi que sí està bé aquí al Penedès, en xarxa, tot passant aquest matí de divendres. Doncs Guillem Roma reivindica justament això, que bien se está, i ens portarà al segon flash de notícies d'aquest matí.
Así es como quiero estar. Los momentos felices para recordarlos en los días grises y así proyectar sin gastar comprando que lo que me gusta no vale dinero y lo tengo al lado. Tengo el sol y tengo el mar y este amor que tú me das. Ay, qué bien que se está sin querer más. La música, la playa y el cielo estrellado. Así es como quiero estar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem a Cunit, que rebaixarà el rebut de la brossa als qui reciclin bé la fracció orgànica. L'Ajuntament de Cunit ha modificat l'ordenança que regula la taxa de la recollida de residus amb la intenció de fomentar el bon ús del nou sistema de gestió de residus, que es basa tant en la recollida porta a porta com en els contenidors intel·ligents. La nova normativa preveu un descompte del 10% en el rebut per a aquells veïns i veïnes que separin correctament la fracció orgànica. Per beneficiar-se'n, hauran de dipositar aquesta fracció un mínim de 104 vegades l'any. Cunit ha començat a desplegar aquest any models més eficients de recollida de residus. Primer es va fer amb els nuclis que tenien la recollida porta a porta i després amb els que tenien contenidors intel·ligents. El trànsit no està sent gens plàcid fins al punt que el consistori va frenar a l'estiu el desplegament dels contenidors intel·ligents pels problemes que hi havia amb els actes d'incivisme, que provocaven una acumulació de brossa al carrer en un moment de molta pressió poblacional. Al setembre es va reprendre la iniciativa. Avui es clou la segona edició del cicle Octubre i Habitatge, el programa que inclou activitats gratuïtes adreçades tant al públic general com a tècnics i professionals del sector. Abaixa avui el taló amb una jornada de jocs de taula que du per nom La ciutat i l'habitatge i que es portarà a terme a les 6 a la llibreria Abacus de Vilafranca. Durant tot el mes, el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha programat xerrades, estrenes cinematogràfiques, presentacions de llibres i jocs per tal d'informar, sensibilitzar i prevenir en matèria d'habitatge. Tot això en el marc de la segona edició d'aquest projecte que s'emmarca en la celebració el primer dilluns d'octubre del Dia Mundial de l'Hàbitat. L'Ajuntament de Vilafranca reforça horaris i serveis del cementiri del 28 d'octubre al 3 de novembre. El reforç es fa per facilitar a la ciutadania l'assistència al recinte amb les tradicionals visites que se solen intensificar a l'entorn de la Diada de Tots Sants. L'horari del cementiri durant la setmana que ve, del 28 d'octubre al 3 de novembre, serà cada dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda de forma ininterrompuda. Per evitar aglomeracions, es recomana que les visites al cementiri es facin de manera esglaonada. Com és tradicional, els dies 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre hi haurà instal·lades parades de venda de flors i elements florals ornamentals a la plaça del Pedró, situada a prop del cementiri. Algunes parades de flors també tindran a la venda ornamentacions especials per a aquestes dates, com rams, centres o corones. L'horari de venda del mercat de flors serà de 9 del matí a 6 de la tarda. Pel que fa a la pregària del Dia dels Difunts, serà el dissabte 2 de novembre a les 5 de la tarda dins la capella del cementiri. Hi ha festa del Mos de Moja aquest cap de setmana. Sota l'organització de la Comissió de Festes de Moja i amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest cap de setmana tindrà lloc la festa del Most. El tret de sortida el donarà el dissabte a 8:15 del vespre al local 9 un contacontes pels més menuts i menudes a càrrec de contes de Xafar Raïm de la companyia Esgrata. A les 8 començarà el correfoc des de la plaça de l'Església amb els Diables, el Drac i els Diables Petits de Moja, així com de les colles convidades de la Granada i de Sant Pere Molanta. A les 9 el sopar del Most amb el nou format i ja diumenge a les 10 s'obrirà l'exposició de fotografia La Vinya organitzada per l'Associació Fotogràfica de Moja. A les 11 hi haurà l'exhibició dels balls populars i tot seguit vermut electrònic amb el DJ Gesto a càrrec del grup de joves. A la coberta de la Torre de Moja s'ha programat a 2:15 un tast de vins i maridatge gastronòmic a càrrec de Mulet Viticultors i l'obrador Oriol Rossell. El preu és de 10 euros i les places són limitades.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Què hi passa al món del treball? Quines noves regulacions ens poden afectar o beneficiar? Quins globus sonda es llancen? Arribaran a bon port o no? Ho descobrirem tot seguit perquè avui ens visita l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal pels jutjats del social? Com estan?
Bueno, estem bé, una mica saturats, però molt bé.
Miquel, avui ens portes tot de qüestions que estan al carrer. Algunes sí, d'altres no tant, n'hi ha que han estat polèmica. Comencem amb una que ens té a tots expectants, ja fa temps ja, esperant aviam què passa, i és aquesta proposta de reducció de la jornada laboral al nostre país. Fa mesos que en parlem, la patronal no s'hi ha bé, i aquí estem, no avancem.
Bueno, aquí sembla ser que hi ha un ultimàtum. En principi es té que fer una última reunió el 29 d'octubre.
Això és dir març vinent.
Sí. L'ultimàtum consisteix en que el Ministeri de Treball farà també una proposta a patronal perquè amb una sèrie de millores o bonificacions perquè les empreses intentin acceptar aquesta reducció de jornada, que recordem que té que ser de 37 hores i mitja de cara a aquest gener de 2025, per tal de que, en cas de que no ho acceptin, es proposaria ja per fer-ho per via de Real Decret, cosa que al govern no li agradaria, tenir-ho que forçar-ho així. I li interessa molt que hi hagi un acord que sigui un acord social entre totes les parts, no? Perquè no seria, quedaria millor de cara a la galeria que sigui un acord entre tots, que fer-ho per via de Real Decret, no?
Però no seria la primera vegada que tiren endavant una mesura sense l'aval de la patronal, tampoc?
No seria la primera vegada, però ells consideren per via democràtica que seria molt millor de cara a tothom que tots els agents socials que han participat ja estiguessin d'acord. Aleshores, pues, el que proposa o el que s'està preparant bàsicament és que en aquesta propera reunió és que l'executiu, preveient aquest sobrecost que afecti a les petites empreses sobretot, hagin uns sectors específics com pot ser el comerç, l'hostaleria i la neteja i perruqueries, degut a aquest sobrecost que està valorat en uns 160 euros al mes per treballador, degut a les hores extres o contractacions addicionals, puguin donar uns 150 euros mensuals o 2.000 euros anuals a aquestes empreses. Això és el que s'ha estimat amb bonificacions o incentius. S'ha d'acabar de plasmar. Però el que s'està insinuant, més o menys, és que es faran aquestes aportacions per part de l'Estat. Tanmateix, ja estan obertes també moltes subvencions de l'Estat pel tema de les empreses que puguin o vulguin iniciar també les subvencions per iniciar el tema aquest dels beneficis, val, per la productivitat amb reducció de personal. Són unes bonificacions que donen.
I aquest carmelet creus que acabarà de convèncer la patronal?
És que tampoc no crec que li es quedi un altre. Ja si no ho accepten ja, més mesures no crec que li es donin. Ja estem ja a novembre, el 30 de... Ja estem, sí, quasi.
Sí, sí.
Ja estem
la setmana vinent,
després ja tenim desembre, i que no crec que el desembre vulguin fer moltes més reunions, la veritat. No crec que a partir d'aquí ja puguin tindre més marge per negociar. Aleshores, a partir d'aquí, com ja sabem que no tindrem més marge, més condicions, no sé, que la patronal no li agradarà aquesta mesura, evidentment, però com per la via política poden aprovar-ho, doncs no sé quina altra tècnica o altres sortides li quedarà a la patronal per aprovar-ho, no? Però aquesta mesura la poden aprovar en qualsevol moment. La majoria parlamentària que té el govern avui per avui pot fer-ho quan vulgui.
I entraria en vigor a principis de l'any vinent o hi hauria una moratòria?
Això dependrà... Bueno, això en principi podria entrar, sí. Si per el decret ho podríem fer. Però bueno, com hem vist que també s'havia d'aprovar el 2024 i encara no s'ha...
I aquí estem,
doncs bueno, soc bastant reticent, no, en aquest aspecte. Però l'important era això, és que vulguin fer una proposta, perquè el mes passat que vaig vindre, doncs bueno, l'última proposta que era per part d'ells era mínima, no? Ara sembla ser que amb aquests ajuts doncs, puguin convèncer a una part que, bueno, pues, els col·lectius més afectats, que són les petites i mitjanes empreses, pues, bueno, si durant aquests dos anys pues, se li pot anar ajudant aquestes bonificacions o aquests incentius, és molt probable que acabin cedint, no?
Aquesta reducció de la jornada s'aturarà en aquestes 37 hores i mitja el 2025 o ha de ser progressiva, ha d'anar augmentant?
Això, en principi, tenia que ser immediat, però, bueno, clar, que se tenia que ser progressiu a partir del 2024 al 2025, com ara hem passat a saco, pues de moment no sabem com... De moment, pel que es diu, és que el 25 són 37,5. Claro, ara, si després de la reunió canvien i diuen que s'hauria de fer progressiu, pues ho farà progressiu, no? Jo també ho trobo una mica heavy, perquè passar de cop de les 40 a les 37,5 trobo que serà bastant complicat. El correcte seria que hi hagués una disposició transitòria per la qual es pogués fer de forma progressiva, no de fer-ho de forma immediata, perquè per les empreses serà un xoc, i més que no estan acostumades. Aleshores, pues, serà un canvi complicat. Clar, la proposta recordo que el tema que la proposta també era dels sindicats era que fossin els propis convenis col·lectius els que regulessin la jornada, i no que fos no per un imperatiu legal d'un estatut dels treballadors o per un real decret, no? Perquè ja recordem que els convenis col·lectius sí que regulen una jornada inferior a les 40 hores. Perquè per conveni col·lectiu s'entén que ja en funció de l'activitat ells ja regulen unes hores diferents o inferiors a la màxima que estableix l'estat dels treballadors per sector d'activitat o productivitat. Què passa? Que ara, si ho fem així, per imposició legal per a tots els treballadors, què passa? Que si ho fem, per exemple, s'aprova ara i al gener tenim que començar així, serà bastant complicat. Serà bastant complicat. Les empreses no tindran marge per agafar i dir, vinga, ara reduïm jornada, contractem algú. Algú s'ha de pensar també que moltes vegades les empreses tenen molta feina i que també els falta mà d'obra, però tampoc no tenen els recursos suficients econòmics per contractar algú. És que també tenim, moltes empreses tenen aquests problemes també. No és que li sobrin els diners per contractar algú.
Aviam què passa en aquesta reunió de dimarts vinent.
Estarem expectants.
I tant que sí. Ens volies comentar també una qüestió que afecta aquells que estan a l'atur.
Sí.
I un cop l'any toca presentar declaració de renda, sí o no, si estàs aturat.
Fins ara no era obligatori, però ara es va fer una modificació amb la llei d'IRPF, i tots aquells que estan en situació d'atur o cobrant algun subsidi d'atur, ara sí que estaran obligats a presentar la declaració d'atur. Aleshores, fins fa poc era moltes vegades era una declaració totalment informativa, però amb la modificació que han fet, ara sí que obligarà a presentar les obligacions, és a dir, que de cara a la renda de l'any que ve, a partir de que es presentarà d'abril a juny de l'any que ve, tots aquells que estan percebent l'atur i el subsidi durant aquest 2024 sí que estan obligats a presentar la declaració de la renda. Això és important perquè potser, depèn i com, inclús li sortia a pagar, cosa que fins fa un any o anys anteriors no estaven ni obligats a presentar-la. Aquest canvi, en principi, ha sigut per un canvi que es va fer per una universalidad de la renta. Bueno, un canvi que es va proposar per sumar i no sé quin més. ¿Vale? Però bueno, aquest canvi ha suposat aquesta situació que perjudicarà els perceptors de rendes més baixes. Hem d'anar molt en cuidado amb aquestes situacions, perquè moltes vegades et fan propostes que són molt maques, però per l'altre costat te les treuen, perquè et poso l'exemple també de les ajudes per lloguer que t'han donat, per exemple, per destinades les ajudes del lloguer destinades per lo típic, no? Perquè tu puguis tenir un lloguer, les 2.500 euros i tal, doncs aquestes ajudes te venen en renta com un rendiment del treball i després ho has de tributar. Per tant, tot el que te donen així com ajudes i tal, després suposa un increment en renda. I després aquestes ajudes, sí, te les donen, però després tu les tributes. Per tant, molt de cuidado i molta atenció amb les ajudes que rebeu, perquè després moltes vegades tens que passar per caixa, eh? I no els podem fiar al 100%.
Per tant, insistim, totes aquelles persones que estiguin cobrant prestació d'atur durant aquest 2024...
I subsidis.
La propera campanya de la renda, a la primavera del 2025...
L'han de presentar.
Sí o sí?
L'han de presentar sí o sí. Perquè ja et dic, el Ministeri de Treball pot suspendre la seva... Poden suspendre la prestació de l'atur. No podran sancionar-los per no presentar-la, però sí suspendre la continuïtat de la prestació del subsidi si no la presenta. Això és el que diuen. I això és perillós.
I això és totalment novedós.
Sí, claro, perquè t'atreuen i te diuen que si no la presentes, però et quedes sense cobrar la pensió o la prestació que venies cobrant fins que no la presentis. Després rebràs la sanció per haver-la presentat fora de termini per Hisenda, el requeriment
d'Hisenda. I els interessos.
I els interessos, bueno.
Que no perdonen ni una.
No, i aprofito que estem al novembre per comunicar a aquells treballadors que estiguin cobrant el subsidi de desocupació que facin el favor de presentar la declaració anual d'ingressos al PAR, bueno, al CEPE, al PARO, perquè també s'ha de comunicar aquest mes.
Aquest novembre?
Sí. Ja ho estaran comunicant per carta, però que no l'hagi rebut que ho faci. Perquè si no es quedaran també sense cobrar.
Dèiem que abordaríem mesures i noves regulacions i també globus sonda, que a vegades sembla que llancin buscant a veure què passa. Recordo que fa uns dies hi va haver una gran polèmica, que ha mort, va ser com foc d'encenalls, perquè ha mort totalment, sobre introduir un nou concepte, que és el de baixa laboral flexible. I es va liar una, i qui se'n recorda? Fa 4 dies d'això. Què ha passat?
Sí, va ser principis d'octubre, que va haver un lío impressionant. No sé, va començar per Elma Sainz, perquè va començar... Mira, la ministra, no?, d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que va intentar modificar o va intentar tractar el tema de... intentar modificar el tema de les baixes mèdiques. Realment tenim aquí... hi ha un problema, que és una saturació brutal o un sobrecost amb el tema de les... Hi ha un alt cost en les baixes mèdiques. Hi ha moltes persones en situació de baixes mèdiques. Moltes són molt llargues. I això genera un sobrecost a les arques de la Seguretat Social. Això és evident. I per les empreses també. Aleshores, què passa?
Que s'abusa.
No és que s'abusi, és que hi ha molta gent malalta.
Val.
Aleshores, què passa? Que el sistema, la Llei General de Seguretat Social, l'article 169 i 170, el que estableix és que qui té les competències per donar altes i baixes als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, ja sigui per enfermetat o accident de treball, o accident de no treball, val? Són les entitats públiques de salut. Aleshores, aquests són els que els primers 365 dies són els que s'ocupen de donar les baixes i les altres. Transcorreguts el primer any, ja és a l'INSS a través dels serveis generals d'avaluacions mèdiques, que és l'ICAM i tots aquests, no? Però aquest primer any qui s'ocupa són els metges de capçalera, que els coneix tothom, no? Són aquests els que tenen que valorar els processos de malaltia, de baixes, comunicats de conformitat o alta, no? Llavors, què passa? Que els tractaments les duracions d'aquestes baixes són molt llargues. Aleshores, es tarda molt en curar un treballador. Aleshores, què passa? Que per un costat això fa que s'incrementin molt els costos i les reincorporacions dels treballadors a la feina. Aleshores, genera uns costos molt elevats. I llavors tenim, per un costat, que per això genera un cost molt elevat per les arques de la Seguretat Social. Per les empreses genera també un cost molt alt per ells. Després tenim... se'n satura la sanitat pública.
Amb tota aquesta gestió administrativa, no?
Amb tota la gestió administrativa. Després tenim que les mútues, o molt patronal, o també les empreses i patronals, també valoren positivament que gran part d'aquesta gestió voldrien que les fomentessin també o la poguessin també descongestionar les mútues privades. Mútues privades no, les mútues gestores de la Seguretat Social. I després tenim, pues, bueno, la situació aquesta de que, clar, la llei no ho permet, això, fins ara. Sí que ho permetria, però dirien que modificar-ho també. Aleshores, clar, el que també proposa aquesta senyora és que les parts d'aquestes baixes puguin ser flexibles en el sentit de que en segons quina situació el treballador sí que pogués anar a treballar i en segons quines no. Clar, això genera una
qui situació... Qui serà el jutge que decidirà l'àrbitre?
Clar, la situació aquesta seria molt, molt discutible, val? I molt injusta, perquè, per exemple, és el que comentàvem, no? Fins a quin punt un treballador s'hi pot anar a treballar o no pot treballar en funció de la patologia, de la feina. Clar, era una situació d'incertesa molt, molt, molt heavy, no?
I de discriminació, no?
O discriminació. Aleshores, com fas aquest tall? Aleshores, clar, jo soc partidari de si un treballador pot o no pot. Si comencem a posar situacions intermitges, al final qui ho tindrà que valorar serà un jutge. Perquè, i li conferència a saturar l'administració de justícia. Per què? Perquè si per mi comencem a fer valoracions personals de si aquesta persona pot anar a treballar en funció d'aquesta patologia o d'aquesta feina, per una altra no podrà treballar en funció d'aquesta feina i aquesta patologia. Ja entrem en interpretacions. I aquestes interpretacions, al final, les que les tindrà que valorar realment serà un jutge. Aleshores, jo soc partidari que les patologies les determini el metge de capçalera o un metge d'una entitat gestora que col·labora, com pot ser la mútua, que contracten les empreses. més enllà d'això, és impensable. Que tot ens agradaria? Bueno, a lo millor sí. Però el que han de fer és buscar sistemes per descongestionar la seguretat social i fer tractaments vàlids o eficaços. El que no pot ser que un treballador, per fer-se, per exemple, una ressonància magnètica, tardi 6 mesos. Això és el que no es pot ser.
I mentrestant està de baixa.
I mentrestant està de baixa. Han de buscar solucions per descongestionar la seguretat social i no buscar reformes trampa que busquin pues, sistemes de híbrids de baixa sí, però no. No, això no val. Per mi això no val. Vale? És el que comentàvem. I si un treballador es trenca una cama, pot anar a treballar? Val, si vic a prop, sí, però si vic lluny, no. Ah, però clar, com aquest viu a prop, sí que pot anar. Ai, sí que, hòstia, però jo vic a prop, sí que tinc que anar, però com el que viu lluny, no. Hòstia, doncs quina putada. Ah, doncs mira, me'n vaig a viure a casa de la mare, que viu a 3, a 10 o 100 quilòmetres, i ja no vinc. Ah, claro. És que
clar, perquè et sents discriminat respecte
claro,
al company.
Llavors, clar, què faig? Pues me'n vaig a viure a casa de ma mare, que viu a 300 quilòmetres, i que em cuidi ella, i així ja no vaig a treballar, perquè com el que viu lluny no va, i jo com vinc a prop tinc que anar, doncs passo d'anar. És que, clar, ja per cada situació, clar, i aquesta situació de discriminació pot ser o igual que per l'empresari. Jo estic pagant a un treballador, o tinc un cos i tinc que contractar algú perquè me'l supleixi, i m'entero que no va a treballar a la meva empresa, i m'entero que està treballant a la del costat, o a l'altra empresa. Ah, que maco, jo sí que tinc que estar agafant i contactant a un altre perquè me'l suplegi i m'entero que l'empresa del costat sí que ha anat a treballar i me tinc que quedar braços creuats. No, doncs li foto una sanció o el despedeixo. Part, però una transgressió de la bona fe contractual i abús de confiança, perquè considero que ha fet una irregularitat o m'està estafant, en un sentit així figurat, no? Claro, perquè està treballant allà i amb mi no. És que, clar, hi ha moltes interpretacions que es pot donar. Estem cansats de veure que hi ha molts treballadors també que no poden anar a treballar i després se'n van al gimnàs. I hi ha situacions, hi ha moltes mútues que fan demandes contra treballadors per simular o fer veure que tenen una incapacitat i després estan anant al gimnàs, se'n van de concerts, en fi, ens trobem de tot en aquesta vida. Però només falta que obrin aquesta porta de falses interpretacions o interpretacions que donguin peu. Ara em diu, un càncer... Bueno, pots vindre a fer unes hores aquí al despatx. Sí, sí, que vingui a fer el despatx, però quan tinguis la mala sort que aquestes hores que et vingui et pilli l'inspecció de treball, et fotrà una sanció que et deixarà tremolant a l'empresa per tenir una treballadora en situació d'incapacitat temporal treballant. Això d'entrada, és que són molts factors que s'han de determinar, no només el tema de la baixa mèdica.
De tota manera, la polèmica va morir tal qual va néixer. Ha estat foc d'encenalls, no se n'ha parlat més.
Home, és que si jo ja em poso, jo ja m'achicharro només a escoltar el que diuen, que ho digui una ministra, és que jo no sé qui li dona vot i veu per aquestes xuminades. Hi ha coses molt importants que tractar, que tractin com de saturar la sanitat pública o com millorar, perquè tot això va desencaminat a... Si la llei també estableix, perdona que m'enrotlli, però si...
No, que és molt interessant.
Però si la llei també... Ens trobem que hi ha un munt de treballadors que no li donen incapacitats permanents i estan fotudíssims de salut. Per què? Perquè la llei estableix que transcorregut d'aquests primers 360 dies, després és el Servei General d'Avaluacions Mèdiques la que determina si el treballador pot o no pot anar a treballar. D'acord? Després hi ha la proposta d'incapacitat permanent o no. La majoria no li donen i tenen que anar fotudíssims a treballar. Però què passa? Que aun així, encara hi ha així, els obliguen a anar a treballar. Tenen que passar 2 anys? 2 anys? I per què, i molts així, encara ben fotuts, tenen que anar a treballar. I per què no li donen la incapacitat permanent total, per exemple, i després ja decidiran si li donen, si és revisable la permanent, què més li dona? Que li donin la permanent i segueixin fent el tractament, però clar, és que tarden tant els tractaments. Tarden tant que és
el
que...
Tractament el tractament i les proves
la rehabilitació,
per poder diagnosticar,
les proves
de diagnòstic.
Claro,
no?
És que després la culpa és després dels jutjats, que clar, que també s'apalanquen un munt, les reclamacions prèvies contra les denegacions tarden un munt. Clar, és que ens trobem en casos que són, no són procediments urgents segons el procediment, la llei de procediment laboral. Clar, ens trobem que són molt lents i els treballadors pobres es queden molt afectats per aquests temes.
La ministra va obrir un meló...
Que millor que el tanqui, és sí. La meva opinió.
Molt i molt complexa. Veurem si avança o es queda aquí, en aquest capítol. I una última qüestió referida al permís laboral per cuidar un familiar. Hi ha un canvi destacat?
Sí, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia per al qual només exigeix acreditar el vincle familiar o, de fet, de la persona necessitada. Això és perquè una associació va demanar que s'acreditessin més requisits dels necessaris i aquesta sentència deixa de manifest que només s'ha d'acreditar el vincle personal, res més. No s'ha d'acreditar ni la convivència ni ningú de tu més que te pugui demanar l'empresa.
Parlem d'un permís laboral de 5 dies.
Sí.
S'entén?
Sí, però bueno, hi ha empreses que et poden demanar inclús l'històric de l'empadronament per determinar la convivència i aquestes històries, no? Perquè les empreses això li es fot.
Per tant, el que es demana aquí és un vincle...
Un vincle familiar i que s'acrediti... Jo recomano que igualment s'acrediti que es demani un justificant a l'hospital, val? On s'acrediti que realment és la dona o la parella de la persona que està allà, no? O un familiar directe, ja està.
Quin grau de consanguinitat
aquí
demanen?
Aquí demanen fills, aquí te permeten pràcticament de tot, eh? És fills, avis, sogres, és que aquí t'entra de tot pràcticament, eh?
És ampli.
Sí, tots els, inclús tots els que et conviuen a l'àmbit familiar. Aquí no t'estan, aquí és quasi tot, inclús si hi ha un cosí que viu, i tot pots demostrar que viu amb tu també. No és hasta el segundo grado de consanguinidad, amb els que et convivis.
Per tant, a partir d'ara, gràcies a aquesta sentència, només caldrà demostrar aquest vincle familiar i prou.
Sí. No està bé.
A vegades la justícia fa coses ben fetes.
Sí, i tant.
Miquel Rosso, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest món del treball. Estarem pendents d'aquesta reunió de dimarts vinent entre patronals, sindicats i el govern. Aviam si finalment acorden aquesta reducció de jornada laboral, que seria un hit del 2025.
Sí, podríem començar bé aquest any, no?
Aviam, què passa? Mil gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi bé.
Moltes gràcies, adéu.
Mig minut i tanquem aquesta segona hora. Tenim un petit capítol d'un parell de minuts per la publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 11 del matí. Després seguirem amb les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana i encara en clau cap de setmana un parell de recomanacions, dues activitats que no us podeu perdre.
Penedès en xarxa.